Bona tarda, són les dues. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
La plantilla del Centre d'Esports Sabadell fa a hores d'ara un dinar de germanor, buscant unió, buscant fer pinya abans del transcendental partit de diumenge contra l'Espanyol B. El vestidor no vol sentir parlar de final, però és una evidència que amb aquest inici de campionat necessiten guanyar sí o sí aquest diumenge. I avui, aprofitant la doble sessió d'entrenament, de pel mig dinar per fer grup. Podria ser un bon moment per la reflexió, per valorar què està fallant, però aquesta autocrítica, aquesta reflexió, ja està de sobres feta. El grup ja ha comentat la jugada de sobres i saben millor que ningú que el que toca és tornar, podríem dir, al pla inicial, tornar als orígens, recuperar la solidesa defensiva de la temporada passada i, sobretot, que tant i tant ha caracteritzat fins aquesta temporada els equips de Toni Saligrat. Així ho ha dit fa uns minuts Valentín Merchant, un dels veterans que ha passat per la sala de premsa de la nova Creu Alta. Diu a l'altre esquerrà que l'equip mentalment és fortíssim, que continua sent molt fort, que els cops que han anat rebent no afectaran i que sortiran davant de l'Espanyol B com si fos la primera jornada de Lliga, sense cap càrrega extra. De seguida l'escoltem.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I passa pels dits del Toni González al control de so. Som-hi.
Què es comenta a la recepció?
Valentín Merchant, també Juanjo Ciércoles, ex del Sabadell i de l'Espanyol B, els clubs de la ciutat parlant sobre Joan Soteras, natació i atenció que avui ens visita l'Albert Robledillo, recuperant així la seva secció d'històries curioses del món del bàsquet.
I fora de l'hotel?
El Real Madrid allarga la seva ratxa negativa sense guanyar i també sense veure porteria. Ahir l'equip de Julen Lopetegui va perdre 1-0 al camp del Cesca de Moscou en partit de Champions. El València, en canvi, va sumar un valuós punt, empatant 0-0 a Old Trafford contra el Manchester United. Avui, més partits d'aquesta segona jornada de la fase de grups de la Champions. El Barcelona visita Wembley a les 9 per enfrontar-se al Tottenham a la mateixa hora, però al Metropolitano Atlético Bruges. I a la Lliga Sobal d'handbol, ahir es va jugar el partit avançat de la jornada, Barcelona Lassa 40, Frigoríficos Morrazo 26. El Cangas va arribar viu al descans, perdent el Palau per només 3 gols, però a la represa els blaugranes van acabar golejant per signar així la cinquena victòria seguida en 5 jornades del campionat.
I a les xarxes socials.
L'anunci a Twitter de la muntanyesa, l'equip de Nou Barris incorpora a les seves files l'excapità del Centre d'Esports, entre molts d'altres equips, Agustín Fernández.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exfutbolista sabadellenc, precisament ex de l'Espanyol, també entre molts d'altres, Javi García.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Minuts, 54 segons en marxa a l'Hotel Suís d'aquest dimecres, dia 3 d'octubre del 2018, el dia de tornada a la feina del Centre d'Esports Sabadell en una jornada especialment intensa pel vestidor del Centre d'Esports Sabadell, que a hores d'ara, com diem, és a taula, és dinant, en un dinar de germanor per fer una miqueta de pinya. Després dels cops que ha anat rebent la plantilla en les últimes setmanes, avui, com és habitual també d'altra banda els dimecres, després d'un dia de descans, doble sessió, la del matí s'ha dut a terme a Sant Oleguer, la de la tarda serà d'aquí a un parell d'horetes a Olímpia, i de pel mig, a part de dinar i de fer una mica de grup, també ha parlat Valentín Merchant, ha parlat un dels homes amb més experiència, que més clar parla també de la plantilla arlequinada. Ja fèiem un tastet ahir aquí a l'Hotel Suís i aquestes declaracions són ben fresques de fa tot just uns minutets. Ha anat el Marc Pijuan, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri. Molt bé.
I toca saber què és el que ha dit Valentín, que no és capità de la plantilla, però que a nivell de declaracions, la veritat és que sí que quan parla És d'aquells que es fa escoltar, eh?
Sí, respostes de 2-3 minuts, que és el que hem tingut també avui en roda de premsa, una roda de premsa especial, perquè l'hem fet allò a peu plantat, amb el micròfon a la mà, perquè la sala de premsa avui la tenia ocupada el Marc Antoni, que estava fent, juntament amb diversos tècnics, doncs una sessió de vídeo amb els davanters de l'equip. Per tant, no ho hem pogut fer la roda de premsa, ho hem improvisat, això sí, allà dins del mateix estadi, en aquella zona on normalment també es fa les
entrevistes.
Sí, postpartit, correcte, és una mixta. I hem parlat amb Valentín Merchant de sobretot l'actualitat de l'equip, que vaja, jo crec que un ítem clar, i suposo que des de que va acabar el partit, contra el Villarreal B, que és tornar a defensar, cosa que l'equip la temporada passada feia molt bé, cosa que s'esperava i s'espera dels equips de Toni Saligrat, i cosa que de moment no s'està aconseguint.
El míster, doncs, que el que sol dir en aquestes situacions, i jo penso que hi estic d'acord amb ell, que hem de tornar a començar a la base, hem de tornar a defensar, estem rebent molts gols i som conscients que estem cometent errors a nivell defensiu de l'equip, i hem de començar per la base i fer força defensa, i sabem que estem fent molt de mal amb l'estratègia. Hem de seguir creient, perquè cada partit tenim una jugada clara o ens anulen un gol o marquem, i hem de creure en això, i sobretot ser conscients de que un error ens està fent gol i estar més concentrat en aquestes tasques.
Doncs en tasques defensives és on toca posar la lupa, era una evidència, i ja ho comentàvem amb el Pau Vituri amb aquest informe que ens va preparar, que evidencia que la gran sagnia aquesta temporada, aquestes 6 jornades de campionat que portem, és just del darrere, amb aquests 12 famosos gols en només 6 jornades, una mitjana de 2 per partit. Per tant, queda claríssim on és el problema, on toca millorar. Parlava ara Valentín Merchant d'haver de fer-ho a correcuita, de tenir clar que han de tornar als orígens, i toca fer-ho aquesta setmana sense un dels defenses que ha estat titular les últimes setmanes, com és Nico Del Monte, per la seva absurda expulsió a Villarreal per llançar-li aigua al fisio del Villarreal B. I per tant, tocarà veure com redibuixa Toni Saligrat aquesta defensa, però en tot cas, ho faci com ho faci, amb un partit que no sé si dir que té caire de final. Per la resta, queda clar que sí. Per dins del vestidor?
Doncs la pregunta a Valentín Merchant li ha incomodat una miqueta.
Perquè... És un pèl trampa, també s'ha
sí,
de dir.
Li hem preguntat si és una final per l'entrenador, per Toni Saligrat, que ja l'hem escoltat aquests dies, doncs, vaja, no nerviós, però sí que conscient de la situació del seu equip, del que s'estaven jugant, de que de moment els resultats no acompanyen i que això, doncs, afecta directament a l'entrenador. I a la pregunta del company, en aquest cas del diari de Sabadell, del Manel Camps, avui no hi era el Pere, hi era el Manel Camps, li ha preguntat, escolta, Valentina, això és una final pel míster? I aquesta és la resposta.
Jo no, crec que a mi no em toca contestar aquesta pregunta. Jo no penso que sigui una final pel míster. És el que parlem. No es tracta de dir jornada 7 una final o jornada 7 una final pel míster. Ningú vol perdre aquí. Jo no vinc amb la idea, ningú ve aquí amb la idea de hòstia, anem a perdre, si el míster... No, és que si perdem i foten el míster fora significa que jo també vaig malament. I jo no vull anar malament. Ni jo ni els meus companys volen anar malament. Tot el contrari, volem guanyar. I que els resultats es quedin aquí a Sabadell i que el míster continuï. No estem pensant que si perdem o el míster el fan fora, no. Nosaltres el que volem és guanyar i que els resultats surtin.
Més clar, l'aigua, que diria aquell. I sobretot perquè a través de les xarxes socials s'acostumen a dir mil coses, cadascú té la seva opinió. Crec que va ser el propi Toni Saligrat que deia si eren 1.804 persones l'altre dia a l'estadi són 1.804 opinions, però la veritat és que per allò que sempre s'acostuma a dir de no, és que la plantilla no està amb l'entrenador, o és que sí, sempre la corda es trenca pel mateix lloc, però Valentín Merchant ha trencat una llança en favor de Toni Saligrat i ha parlat més que clar, que ja no és una qüestió d'estar o no amb el míster, que també, sinó el que deia ell, que al final els principals interessats en guanyar és el jugador que cada setmana es vesteix de curri i que intenta guanyar-se les garrofes en el seu dia a dia. Però vaja, més enllà d'aquesta final o no final, el tema de Toni Saligrat, etcètera, això el que genera, més enllà de tot això i pensant única i exclusivament en la classificació, en el bagatge que s'ha fet fins ara, etc., és nervis, perquè l'equip ha de reaccionar sí o sí, l'entorn, si més no, va bullint i això genera un run-run que és especialment incòmode a l'hora d'afrontar un partit a casa a la nova Creu Alta, on a sobre encara no has guanyat i portes un punt de nou. Per tant, nervis, angoixes, pressions, totes aquestes paraules estan sortint últimament i quan parlem amb jugadors també, evidentment.
I no ho neguen, eh? De fet, Valentín Marchand admet que hi ha cert nerviosisme, no preocupant, però sí un cert nerviosisme obvi, real, fins i tot doncs, podem dir que és normal, eh? En aquesta situació l'equip doncs, penúltim, 4 punts, després de 6 jornades és normal que hi hagi una mica de nervis. Ara bé, Valentín diu que tot plegat s'ha de tranquil·litzar una mica.
Nervis, per una part sí, però per l'altra banda hem d'estar relaxats, hem d'estar tranquils. O sigui, penso que no ens hem d'obsessionar molt perquè al final aquesta obsessió es converteix en una rigidesa i aquesta rigidesa poder no ens pot deixar treure el que tothom té bo i aquí hi ha un material terrible per fer molt de mal i esperem des d'aquesta tranquil·litat i des d'aquesta autoexigència i ser crítics amb un mateix que podem donar molt més, doncs que comencin a sortir els resultats.
I l'última, Marc, sobre l'afició.
Sí, parlem de nervis, doncs també segurament entre l'afició hi ha nervis en aquestes últimes jornades, si més no només cal veure el compte de Twitter i les xarxes com bullen aquests dies. I una mica li hem preguntat això a Valentín Marchand, què esperen en aquest cas dels aficionats que diumenge segur aniran a la nova Creu Alta.
Que facin els que ells creguin convenient el que han de fer. Ells venen a veure el seu equip, ells si creuen que han de criticar, doncs que critiquin. Jo prefereixo que ens animin tant vagi bé com vagi malament, però ells decideixen, ells són l'afició i si ens estan criticant doncs perquè no estem fent les coses bé. I en aquest moment doncs no estem fent les coses com nosaltres volguéssim que surtin, no de fer-les, sinó que surtin bé. I si ens han d'apretar, doncs que ens apretin i nosaltres apretar les dents i intentar donar-los una alegria que s'ho mereixen.
Valentín Marchand, el que dèiem, una persona, un jugador que parla més que clar, que no ha tingut precisament l'inici de temporada somiat ni en l'apartat individual ni tampoc en el col·lectiu, però el primer a l'hora de xerrar i d'assumir responsabilitats de cara a aquest proper compromís. Em deies que també ha parlat tercer de l'Espanyol B, oi?
Sí, a punt, ràpid, ha parlat també d'ell, ha dit que òbviament li sap molt de greu les errades de les últimes jornades, sobretot se'n recorda molt de la Conca i també contra el Conquense, vaja, i la del Villarreal B de l'última jornada, i sobre la vista de l'Espanyol, Valentín Marchand creu que és el rival ideal, eh? Deia que no hi ha millor equip per rebre la nova Creu Alta, que diu, a més, que contra aquests equips tothom dona una mica més, per tant, que pot ser un bon antídot per aquest mal moment que viu l'equip. Avui, la plantilla, com tu bé deies, dina la nova Creu Alta i partit el diumenge a partir de les 5 de la tarda, a la nova Creu Alta també, com sempre, des de mitja hora abans aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell.
Gràcies, Marc, fins ara.
Fins ara.
Portes giratòries.
És dimecres, toca parlar de jugadors que han vestit una samarreta i l'altra. La llista de futbolistes que han passat pel Sabadell i per l'Espanyol B és llarguíssima, alguns de molt recents. Algun, de fet, juga a una plantilla o a l'altra. Max Marcet, per exemple. Tenim també Àngel Martínez, Àlex Domínguez, Lucas Porcar, d'altres ha plogut ja des d'aleshores, Uceda, Jordi Dot, Ivan Díaz... Repassem gairebé de manera telegràfica algunes de les desenes d'aquests noms. Pirulo, Mar Fernández, Carlos Clerc, Gavi López, Batané, Nero també, Benja, Miqui Martínez, Tarik, Arnal, Juvenal, Toni Lau, Héctor Simón, Roberto Camacho, Gaisca Saizar, Jordi Tarrés, Raúl Tamudo o fins i tot l'entrenador ara del primer equip pericú, Joan Francesc Ferrer Rubi. Però avui ens quedem dempeus amb un autèntic mite del Centre d'Esports, Juanjo Ciércoles.
Dels 235 partits que ha jugat Juanjo Ciércoles entre segona i segona B, 157 els ha disputat amb la samarreta del Centre d'Esports Sabadell. Home de pocs moviments, de pocs canvis de clubs i de molt rendiment al camp, el migcampista tot just té 4 equips al currículum als seus 30 anys. Va sorgir del futbol base de l'Espanyol, arribant a entrenar en dinàmica de primer equip. La seva estrena a segona B va ser amb 18 anys, en un Espanyol B1, Villajoyosa 2, en el qual va jugar 14 minuts. Des d'aleshores va anar adquirint protagonisme al filial pericú fins al 2010, quan surt cedit cap al Sabadell. Aquell any va ser peça clau en l'equip que va pujar a segona A. Era una de les famoses sessions, juntament amb Isaac Cuenca i Ibusuki Hiroshi, que tant va sumar i que ajuden a entendre l'èxit final de la plantilla que entrenava Lluís Carreras. L'estiu del 2011, després de l'ascens a Ipurua, Juanjo continua la nova Creu Alta, però no com a cedit, sinó ja com a fitxat. El de l'Hospitalet s'està a les 4 temporades de segona A sent fix als 11 amb tots els entrenadors. L'últim any, però, viu un calvari amb les lesions. Força la màquina per intentar salvar l'equip i acaba amb una lesió encara més greu al genoll i sense poder assolir la permanència. Una decisió que va provocar que es perdés tota la temporada 2015-2016 sencera. El desitjat retorn es produeix l'1 d'octubre del 2016, ara fa tot just 2 anys i 2 dies, en un Sabadell 1, Mallorca B 1. Després de 2 partits sortint de la banqueta, el riberenc torna a guanyar-se un lloc a l'11 titular. Al gener del 2017, Juanjo està a punt de marxar a l'estranger. De fet, va estar entrenant-se amb el Tòquio japonès, club amb el qual havia tingut un vincle al Sabadell a l'etapa del futbol professional. Però finalment l'operació no va arribar a tancar-se. Ciércoles acaba deslligant-se definitivament del conjunt arlequinat l'estiu passat, deixant enrere 7 anys de compromís i bon futbol que sempre han estat reconeguts per l'afició sabadellenca. El seu destí era Badalona, però el club escapulat va estar-se només uns mesos, disputant 18 partits. Aleshores, una trucada de Suècia el va convèncer per marxar al GIF Sundsvall de la primera divisió d'aquell país escandinau, compartint vestidor amb l'exarlequinat David Batanero i des de fa poc mesos també amb Pol Moreno. A la jornada 24 són 7ens a la Lliga Sueca amb 37 punts, practicant un gran futbol amb vídeos de llargues possessions que han corregut com la pólvora a través de les xarxes socials. Juanjo ha disputat entre Lliga i Copa 24 partits aquesta temporada. L'exarlequinat, per cert, és home de pocs gols. Tot just n'ha fet 4 a la seva carrera. Un amb el Sabadell a Lleida, a la jornada 35 del seu últim any d'arlequinat, i 3 amb l'Espanyol B. Això sí, els 3 la mateixa temporada, la 2009-2010 contra Benidorm, Badalona i Logroñés.
Vaig a veure si ho dic bé. Juanjo Ciércoles, Got Efermidac. Com estàs?
Buenas, bien.
Portes bé el suec, tu, millor que jo o no?
No, tú mejor que yo.
Sí, segur, segur. Gràcies a Google Translate, que sé dir buenas tardes. L'he hagut de buscar perquè si no, no hi havia manera. Entens alguna paraula, bromes al marge o no? Re, impossible, no?
No, sí. Lo del vestuario.
O sigui, el passa, meva i poca cosa més. Sincerament, em diuen Juanjo, el 2010, que el 2018 parlaré amb tu, t'entrevistaré com a futbolista d'un equip de primera divisió i no m'ho crec.
Yo tampoco.
Tampoc, no? Com va per això la vida per allà?
Bien. Al principio un poco duro, mucha nieve, mucho frío, pero bueno, al final t'acostumbres.
En l'apartat futbolístic, Juanjo Ciércoles, David Batanero i Pol Moreno en un mateix equip no sona gens malament. M'imagino que la gent del GIF Sundsvall deu estar content amb el rendiment que esteu oferint, perquè de moment la temporada està sent molt bona.
Bueno, sí. Años atrás habían españoles 4 jugadores en un equipo y bajaron. Y bueno, estaba la duda esa siempre. Pero bueno, nosotros estamos rindiendo bien, el equipo estando bien, jugando buen fútbol y nos daban como últimos y bueno, y ahora estamos séptimos.
Sou 7ens i a més amb un futbol que no sé si al nord es porta molt o no, però a través de Twitter causa furor, fa goig veure com juga l'equip en possessions llargues, vídeos d'un minut o més fins i tot enllaçant passades. Vist en perspectiva amb el tipus de joc que feu, tal i com estan sortint les coses, amb companys que ja tenies aquí a Sabadell i que has retrobat allà a Suècia, una decisió encertada, la de marxar cap a Suècia?
Bueno, yo creo que sí. Ya tuve la oportunidad con 18 años, estaba entre Sabadell y irme a Suecia. Y bueno, yo creo que ha sido acertada y a lo mejor incluso hubiera venido antes.
Bon titular, eh? I ara m'has deixat sorprès perquè, home, la del 2010 malament tampoc et va sortir, eh? Allò de venir a Sabadell.
No, y muy agradecido y muy contento de haber estado en Sabadell.
Som a la prèvia d'un Sabadell Espanyol B, Juanjo, per això parlem amb tu. No et preguntaré, evidentment, per l'última hora dels dos equips, però sí pels clubs en general, perquè veient el currículum, ara l'escoltaves tu també, una miqueta el repàs ràpid que hem fet de la teva carrera, Espanyol i Sabadell són les dues grans places, els dos grans clubs que t'han marcat més, no?
Sí, la verdad es que sí. L'Espanyol me formo como jugador y como persona de joven, pero en el Sabadell he vivido lo mejor y lo peor.
Doncs ara anem a la part Sabadell. Començo per l'Espanyol, per això. Què va faltar perquè Juanjo Ciércoles acabés de quallar i fer el salt a la primera plantilla?
Bueno, pues mirando atrás, creo que era muy joven, no me faltaba personalidad en el campo, era muy tímido, veía a Tamudo, a la de la Peña y esta gente, y como que estaba cohibido.
Això ho vas arribar a parlar després amb Tamudo o no? Perquè vau coincidir aquí a Sabadell.
No, hablábamos de otras cosas.
Després arribes aquí a Sabadell, cedit, que una miqueta el que dèiem abans, no? A nivell de sessions aquell any va ser espectacular, va sortir tot rodó, l'equip puja a segona divisió en el teu primer any aquí a la Nova Creu Alta, i quan tu dius que a Sabadell has viscut el millor i el pitjor, el millor apuntem directament cap a aquella tarda a Eibar, o...?
Sí, la mejor sí, fue esa.
¿Y la pitjor?
La peor, descender y la operación.
¿Para qué tordra o...?
Sí, porque claro, bajamos y luego pase por quirófano.
No, ho deia a nivell de prioritats, perquè, Juanjo, al final aquí a Sabadell, no sé si tens la sensació, ara que ja ha passat un temps i això, que el comiat va ser com una mica estrany. No sé com vas viure tu la marxa d'aquí de Sabadell, sobretot perquè portaves molts anys aquí, per l'operació, perquè al final, com dèiem abans, vas arriscar l'últim any per intentar salvar l'equip i ni es va salvar, ni malauradament vas poder recuperar-te com tenies previst en aquell moment de la lesió. I tenint en compte tot això, ara que ja ha passat el temps, el teu comiat d'aquí del Sabadell, com el veus en perspectiva ara?
Bueno, pasado, pasado. Yo creo que volvería a forzar otra vez por el Sabadell, porque me dio la oportunidad de jugar en la Liga Profesional. La afición, el club conmigo se portaba muy bien y no quiero pensar más.
Segurament la gran espina de la teva carrera és aquell descens. Ho dic perquè cada cop que parlem amb Juanjo Ciércoles, que home, tampoc és no ets un amant de parlar amb els mitjans de comunicació cada dos per tres, etc, però quan ho fas sempre recordes que aquell descens et va marcar, que tu el que tenies gairebé com una obsessió era tornar a l'equip a segona divisió A, que és on l'havies deixat després d'aquell ascens a Eibar. És la gran espina, és una cosa que costarà de treure amb el temps, el fet de no haver pogut tornar al Sabadell al futbol professional?
Pues la verdad es que sí, porque lo primero que forcé para no bajar, porque creo que la afición, el club, el campo, el estadio y todo, se merece estar mínimo en segunda. Y luego, pues, no sé, yo creo que con los de Hummel parecía que todo iba a subir otra vez para arriba, pero se dio un cambio. Y no, y me fui sin poder ayudar.
La pregunta típica que es fa sempre quan parles amb un jugador en actiu que ha passat pel Sabadell. T'importaria tornar algun dia al Sabadell a vestir el samarreta arlequinada i fins i tot ho veus probable algun dia? Ja no dic ara, el dia de demà, vés a saber.
Jo sí, jo volveria encantado, però seguro,
Et pregunto per això pel present. Parlàvem de Suècia abans. Et faig la pregunta a la inversa ara. Quant de temps et veus allà a Suècia? Perquè de moment l'experiència està sent molt bona. Deies ara que tant de bo haguessis marxat una mica abans cap allà veient com s'ha donat tot. Et veus fent carrera al futbol suec? Perquè encara queden anys de Juanjo Ciércoles.
Pues de momento yo sí que me veo aquí. Incluso me han ofrecido a renovar más años y me lo estoy pensando. Lo bueno es que mis hijas en el colegio están muy contentas, les gusta la lengua y eso es lo más importante.
De l'Espanyol B no et pregunto, Juanjo, et pregunto pel Sabadell perquè ens consta que a Suècia tenim bons oients, que cada cop que hi ha una retransmissió del Sabadell, si no juga el GIF Sundsvall, hi ha com a mínim 2-3 jugadors que tenen la ràdio a l'orella a través de l'online per veure com van les coses del Sabadell. Per tant, aquest sentiment sí que el manteniu des de la distància i esteu pendents del que passa al Sabadell. Des de Suècia, com esteu vivint els tres? Bata, Pol, tu, el tema d'aquest inici amb tants dubtes, amb tants nervis del Sabadell?
Bueno, nosotros hablando al principio cuando veíamos los fichajes, bueno, con Bata, porque luego llegó un poco más tarde Paul, pero veíamos un equipo que podía estar en playoff, por los nombres, jugadores que tiene Sabadell. Pero bueno, las circunstancias no se están dando de momento, pero al final tienen que llegar.
Creus que arribaran per això, veient el que deies abans? Tu coneixes de sobres la categoria, la plaça i els jugadors. Hi ha plantilla, hi ha maneres suficients com per poder reaccionar?
Sí. A ver, viendo jugadores veteranos como Miguel, Ángel, y luego los jóvenes que también empujan, yo creo que sí, hay margen de... Yo por mí apostaría que tiene que venir todo lo positivo ahora.
Doncs tant de bo que sí. L'última que et faig, Juanjo, ja no només entrar dins del vestidor del Sabadell, que al final es fa una mica lleig preguntar què faries tu si estiguessis, etc. Però, en general, quan una dinàmica de grup és negativa, quan no et surten les coses, quan creus que tens equip per estar més amunt, però no saps ben bé per què no has acabat de sumar els resultats que voldries, quin consell donaries o què s'ha de fer, què s'ha de tenir en aquell moment per redreçar el rumb? La pregunta del milió, ¿no? O sigui, com si fos tan fàcil, ¿no?
Es que como te gusta. No, seguir trabajando, como seguro que están trabajando muy bien. Y al final es que los jugadores en el partido se encuentran a gusto, cómodo y con resultados positivos, que al final eso para la cabeza va muy bien.
Doncs tant de bo que arribi aquesta setmana, encara que sigui amb el cor, no sé si una mica dividit per allò d'haver estat a l'Espanyol i al Sabadell, o si... T'animaries per ser amb una porra? Ens deixaries un resultat per aquesta setmana o què, Juanjo? Ja, amb això sí que heu remat, ja no punxo més, eh? Ja no punxo més.
No, no, voy a favor de Sabadell, seguro.
Doncs digue'm un resultat, va, a veure si l'encertem. 1-0. Doncs el deixo per aquí apuntat. Juanjo Ciércoles, un autèntic plaer parlar amb un mite de la història del Sabadell, de la història recent, per tot el que vas fer en el seu dia i per tots els anys i el bon futbol que vas deixar aquí, i que des de la distància doncs també anem seguint de reull el que fa aquest GIF Sundsvall, que fins fa un parell d'anys no sabíem ni on parava, i que ara sabem que va setè, que juga a futbol a les mil meravelles i que a sobre té tres bons amics per allà, com són el Pol Moreno, el David Batanero i Juanjo Ciércoles. Una abraçada pels tres. Ànims.
Un abrazo.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Juanjo Ciércoles, un mestre, amb la pilota als peus a l'hora de xerrar, com deia ell, mira que t'agrada punxar, deia, migcampista del GIF Sundsvall, ex del Sabadell, ex també de l'Espanyol B. També va coincidir aquí a Sabadell amb Joan Soteres, que està sent un dels nostres protagonistes aquesta setmana aquí a l'Hotel Suís. Aquesta setmana hem llançat tres preguntes als clubs de futbol de Sabadell sobre la seva presidència a la Federació Catalana de Futbol. Ahir escoltàvem els representants de les entitats locals parlant de què esperen de la gestió del sabadellenc a la federació. Avui ens mirem una miqueta al melic i donem veu a les entitats de la ciutat pensant en clau local, pensant en com pot afectar el futbol sabadellenc la presència de Soteres a l'ens federatiu. És un reportatge amb la veu de la Núria García.
Segon capítol de l'anàlisi que el futbol sabadellenc està fent de la presidència de Joan Soteres a la Federació Catalana. Si ahir parlàvem de com els clubs de la ciutat veien el futur de l'ens federatiu amb el sabadellenc al capdavant, avui toca fer la lectura en clau local. Els diferents clubs com creuen que afectarà el futbol de la ciutat la presència de Joan Soteres liderant la federació? Esteve Calzada, president del Centre d'Esport Sabadell.
A nivell de com pot afectar que un sabadellenc doncs, lideri el futbol català, doncs, per la part que ens toca des del Centre Esport Sabadell, nosaltres encantats, no? Ell està clar que és un arlequinat i això doncs sempre ens fa il·lusió. Dit això, doncs, nosaltres entenem que ell té que buscar el millor pel futbol català en general i nosaltres en aquest sentit no esperem ni pretenem demanar-li cap tipus de favor per l'esport sabadellenc o pel Centre d'Esports en particular, però evidentment sempre és millor tenir algú proper i que ha viscut la realitat del nostre club i de la nostra ciutat, no? Per tant, també en aquest sentit, molt bona notícia, no?
Antonio Lou, president del Sabadell Nord.
Joan, supongo que serà imparcial en todos, para él serán todos los clubes de Cataluña, pero bueno, no cabe duda que bueno, nos conocemos de siempre. Ya cuando él estuvo en la última etapa de presidente del Sabadell, hubo mucho acercamiento a los clubes de la ciudad. Y se notó mucho la labor de entonces, más al frente de la federación, pues que sigue esa línea y cualquier problema que podamos tener, pues que tengamos a él directamente, que bueno, ya no es una cosa de intermediario y tal, ¿no? O sea, perfectamente, pues ya él ya nos ha hecho saber, ¿no?, que cualquier cosa que tengamos, que no dudemos en llamarle.
José Betmar, presidente de la Unión Esportiva Sabadellenca.
Bueno, respecto a la al fútbol de Sabadell, creo que le viene mejor que sea Sotera que no sea de otro sitio, ¿no? Porque me imagino que más o menos, pues, me imagino que intentará arreglar lo máximo posible con mi club, bien, porque yo tenía muy buena relación con él, o sea, y tengo una relación muy buena con él.
Carlos Murciano, presidente del Can Rull, Rómulo Tronchoni.
No creo que tenga que hacer favoritismo a nadie, porque si no, hombre, no creo que que fuera ético, pero bueno, quizá un poco más del tú a tú, quizá eso sí se podía dar el caso. Creo que sí, hombre, que es bueno, prefiero que esté él, ¿no?
Fernando Rodríguez, presidente de la Unión Deportiva Tibidabo Torrarumeu.
Hombre, no tendría por qué, porque cualquier presidente de cualquier federación tiene que ser neutro, sea del barrio que sea, no puede, porque sea un presidente de un sitio no tiene que favorecer eso, o sea, si el presidente de Sabadell, pues tiene que ser igual de beneficioso para los de Sabadell como para los de Lérida. Supongo yo que tendría que ser para todo igual, no porque sea de aquí, vaya, si tuviéramos algún beneficio sería para recriminárselo, vaya.
Antonio Osete, presidente de la Escuela de Fútbol Planadeu.
Que sea una persona conocida, nosotros sabemos que va a hacer las cosas bien y no es desconocido para nosotros, pero en teoría no tiene que afectar nada a nosotros, al revés, tiene que ser todo lo mejor para todos.
José Antonio Salazar, vicepresidente del Club Deportivo Llano.
Esperamos que afecte, que haya más apoyo al club de Sabadell, especialmente a nuestro club, por ejemplo, porque, por ejemplo, perdimos la concesión este año del club, que nunca ha pasado en un club de Sabadell. Y entonces, claro, nosotros, que nos vuelvan a dar el campo, la concesión del campo, porque no vemos normal que hemos perdido una concesión del club 60 años manteniendo el club y llevando el nombre del club de Sabadell por todo Sabadell, y bueno, y que ahora una escuela que lleva un año formado se la hayan dado. Y nos gustaría que el señor Sotera nos ayudara a conseguir otra vez la concesión del campo.
Félix Acemel, presidente del Club Esportiu Marina Can Gambús.
Al ser un presidente que está muy arraigado aquí en la ciudad y por su larga trayectoria en el fútbol del Sabadell, pues yo creo que bien, mirará de hacerlo lo mejor posible para los clubes de la ciudad.
Eric Sabater, responsable de l'escola de futbol del Cercle Sabadellès.
No crec que afecti de manera especial. No crec que a partir d'ara els clubs de Sabadell o el nostre club en particular rebem tractes preferencials ni cap tipus de tracte diferent respecte abans. Entenem que tot seguirà igual quant als tractes que han tingut la Federació dels Clubs de Sabadell.
Pasqual García, president del Vocalia de Futbol Roureda.
Alfonso de aquí en Sabadell és un talismán. Aquí en Sabadell, muy bien, yo creo que es estupendo. Lo conocemos todo el equipo durante muchos años y todo el mundo ha puesto confianza en él.
Jordi Graner, president del Club Esportiu Mercantil.
Jo espero que vagi molt bé. Sempre que tenim i de sabadellencs i sabadellenques en molts àmbits, jo m'ho he sentit dir, en tenim a ple. Que hi hagi el president ha de ser, només pot portar coses bones. I espero que les porti.
Pep Mulet, director esportiu de l'Escola de Futbol de l'OAR Gràcia.
Crec que ha de treballar per tothom i mirar-ho de fer bé per tothom, ja sigui la barca, som els gairebé els més petits de Sabadell i els més grans. Crec que la seva tasca és que tots els clubs funcionen bé i tractar sempre millor per nosaltres.
Els representants de l'Aristoi Football Academy han declinat fer declaracions al respecte.
La segona entrega d'aquesta consulta a una dotzena de clubs de la ciutat. Demà tancarem el serial amb la part més reivindicativa del futbol sabadellenc. Si tinguéssiu davant a Joan Soteras, què li demanarien pel nou mandat que acaba d'encetar? Això serà demà. Ara publicitat i a la tornada, Albert Robledillo, què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
La secció tirs lliures, màgica, sorpresa.
Freestyle.
Em fas patir molt, eh?
No, que va, avui és tranquil·leta. Primer dia és com el primer dia de col·le.
Suau, no? Que no sí. Sigui com el primer dia de pretemporada, que acabes suant com un pollastre. Publicitat i de seguida bàsquet.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló! Passió per al teatre sabadellenc. Take your mark.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
I Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del centre d'esports.
El centre d'esports en directe a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Ladies and gentlemen, welcome to the main event.
Tirs lliures, amb Albert Robledillo. Y'all ready for this?
Sis minuts per sobre de 2:45 de la tarda. Hem creuat, per tant, ja l'equador del programa. Ja us dèiem abans, en aquest next coming que hem fet, que toca parlar de bàsquet. Millor no sapigueu de què parlem en el temps de publicitat amb Albert Robledillo. Anem a parlar de bàsquet. Tirs lliures, el nom ja implica molt i és molt per lliure aquesta secció, perquè literalment aquest matí missatge Albert Robledillo, per cert, avui de què parlarem? Diu, ah, sorpresa, si tu trobes en antena i té una mica més de suc aquesta secció. Per tant, no sé, sorprèn-me, amb què comencem avui, per exemple?
Sí, avui hem de començar amb la primera jornada de la Lliga CB, molt sí? accidentada, eh?
Sí, perquè, sí, massa.
Durant els últims anys, Adri, això faig una mica de background, no hi havia ascensos i descensos a la Lliga CB. Era una lliga tancada perquè els clubs que pujaven de l'Eport a la Lliga CB no reunien uns requisits, a banda dels esportius, que sí que estaven contemplats, no reunien els requisits mínims de, per exemple, capacitat mínima del camp, de l'estadi, ai, de la pista, sí. Has de tenir un aval, 2 milions d'euros, eren requisits que ja havien complert els equips que estaven a la Lliga CB, i aleshores tot això es va negociar i es van rebaixar tots aquests requisits. Què va passar? Primera jornada, partit entre el Breogán de Lugo i la Penya. Va passar que la primera jornada, clar, Lugo portava 12 anys esperant ser a la Lliga CB.
Això implica... Un equip mític, per ser el Breogán, però vaja, 12 anys.
Sí, sí, 5.000 dies, tothom esperant, pavelló ple, no cabia ningú més. I allò que dius, ostres, la CB va ser una miqueta laxa amb els requisits a l'hora de complir-los.
Ni poc ni massa, no? No ens passem tampoc.
I comencen a escalfar els jugadors mitja hora abans del partit.
O sigui, tot normal fins a aquell moment.
Tot normal.
Pavelló ple,
tothom animadíssim. Ah, comencem, som-hi. 12 anys després, el que volíem veure, per fi, Breogán contra la Penya, un mític, sí, endavant. Arriba l'hora del partit, continuen escalfant i comença a haver-hi un moviment estrany a la taula. Que no funciona. No funciona en el marcador, no funciona l'instant replay. L'instant replay és la repetició com el videoarbitratge, vaja. I que ha caigut tot el sistema, buscant alternatives, no en tenien. Amb la qual cosa va passar això.
Por razones mínimas y condiciones técnicas del juego, nos vemos obligados lamentablemente a la suspensión del partido.
Suspendido el partido y la
reacción del Paso 2 Deportes de Lugo, abarrotado, lleno absoluto.
Aquesta era la retransmissió del partit.
De Movistar, sí senyor.
Sí, sí, alguna graella televisiva també va anar a Norris amb aquest problema. Però...
I alguna retransmissió de Radio Ciutat de Badalona també. També va anar a Norris.
Algun viatget a Lugo per no res, no?
Correcte. Amb la qual cosa...
O sigui, no va funcionar? Un problema elèctric o tecnològic o informàtic?
Va ser exclusivament que a l'hora d'activar tot el sistema d'Instant Replay va caure la resta de sistema, els marcadors i els marcadors de temps, de punts, no es podia jugar. Aleshores els àrbitres van intentar mediar una mica i li van dir a la penya, escolta, podem jugar el partit sense marcadors? I la penya va dir, home, potser no és digne de la Lliga CB.
Clar.
I després de mitja hora intentant buscar alternatives amb marcadors petits, etc, etc, no hi va haver manera, els àrbitres van dir, escolta, no teniu el que ha de tenir un... marxem.
No diré on, perquè quedaria lleig, però fa un parell de setmanes aquí a Sabadell va passar una cosa similar. El que passa és que era per temporada encara, i la taula el que va fer és, amb un mòbil, el senyor de la taula anava parant i encenent el cronòmetre del mòbil. I clar, els entrenadors, quan havien de saber per quin minut anava el partit, havien d'anar a la taula a mirar aquell mòbil que anava donant-li tota l'estona al bon home, al botonet, i ja està. Clar, també és veritat que ens deien, això perquè és pretemporada, si és la Lliga tindrem un problema. I es va solucionar i van poder començar la Lliga com Déu mana. Però vaja, en aquest sentit, Sabadell 1, Lugo 0. I ja et dic jo que va sortir a molts menys mitjans aquesta anècdota.
És que, a més, Adri, el Lugo, el Breogán, tenia moltes baixes en aquell partit. Amb la qual...
no fotis.
Sí, tenia moltes baixes. El que passa que els dos entrenadors...
Però tu veus capacitat.
No. Ara explicaré.
Aquí estaves tirant massa ja...
Els dos entrenadors van signar l'acte i en el moment que tu signes l'acte, encara que el partit es jugui 3 mesos després, són els jugadors inscrits a l'acte els que poden jugar.
I si hi ha alguna lesió de pel mig o...
Mala sort. I si hi ha alguna baixa...
Encara se suspendrà una altra vegada per baixes.
Sí, sí. I això també, això l'Enric Campos, que és el president del Creu Alta Bàsquet Sabadell, em va explicar una anècdota que ell, quan va anar a Lugo, precisament amb el Círcul Catòlic, quan ell jugava a la primera categoria, el 1973, el Círcul va començar guanyant aquell partit, va haver-hi una apagada general de tots els llums i va dir, no es pot solucionar, cap a casa. Clar, el 73 els viatges no eren
no,
tan còmodes.
No era un avió, no era un Santiago-Barcelona, no?
Van haver de tornar un altre dia, però tot i així van guanyar.
Ostres. Doncs a Lugo, com per jugar-te alguna cosa, eh? Com perquè això sigui l'última jornada, o un playoff, o vés a saber.
No, el millor és que els àrbitres van dir hasta Lugo, que aquí
no
juguem.
Primera setmana ja em fa aquí l'hasta Lugo. Més coses, més tirs lliures. A veure, històries curioses, com sabeu, amb l'Albert Robledillo, amb el periodista sabadellenc, especialista, encara que també la toca i la remena molt de futbol català, de bàsquet. Com?
Sí, sí, no, endavant.
Home, una miqueta sí que la toques.
Sí, sí, sí.
Jo he vist que se t'ha dibuixat un somriure quan has escoltat la veu de Juanjo Ciércoles des de l'altra banda del vidre. Estaves esperant i has sentit a Juanjo Ciércoles i se t'ha posat la pell de gallina i tot.
Llagrimeta.
Bàsquet, va, segona història, segon tir lliure.
Aquí també trencarem durant aquesta temporada alguns mites. I un dels mites és... El sobrenom de Juan Carlos Navarro, que tothom el coneix com la bomba.
La bomba, sí.
Sí, la bomba, i aleshores, com que fa aquell tir tan característic, tothom pensa, ostres, li diuen la bomba perquè fa aquell tir característic que és per sobre del defensor, ell com és baixet, per ser jugador de bàsquet, ell és baixet, 1,90 m, el tira per sobre per evitar el tap dels grans. Doncs no és així. A Juan Carlos Navarro li van posar la bomba perquè quan era juvenil, quan era júnior...
D'oro.
La seva entrada a la pista... suposava una bomba de rellotgeria. No sabia si t'explotava a favor o en contra. O sigui que és un sobrenom que li van posar entre positiu i negatiu, que al final ell ha aconseguit explotar i ha acabat sent un mite, evidentment, del bàsquet estatal, europeu i mundial, diria jo, fins i tot. I aquest sobrenom se li ha quedat des de l'època júnior.
Vols dir que el que va pensar el sobrenom en el seu dia no va fer un semàntic com tu amb l'Hasta Lugo? Va dir, aprofito que això és la bomba i que a sobre llença així com per fer un 2-1.
Podria ser, però clar, el seu estil sempre ha estat molt característic, molt tècnic i ell ha estat pioner en molts gestos tècnics. Un d'aquests era aquesta bomba. Però vaja, li deien això perquè ell entrava a la pista i no sabies amb el sudesparpajo, que li diuen, amb la seva desinvoltura en la pista, no sabia si t'afavoriria perquè se les tiraria totes i potser en ficaria moltes, o si...
Seria un drama,
o tot el contrari.
Doncs la Bomba Navarro, que ha estat notícia en els últims mesos, amb la seva retirada, amb la seva entrada dins l'organigrama del Futbol Club Barcelona.
Així és.
Ha generat polèmica, també.
Molta polèmica.
Perquè... Servidor, que no és del món del bàsquet, sí, té la sensació que s'han anat posant pedaços després per intentar corregir un greuge, que era, se'ns ha retirat el paio, que millor ho ha fet al llarg de tota la nostra història de la secció, i gairebé hem estat per la porta del darrere, ha donat aquesta sensació, ara fem un acte, però després farem un altre al Palau, i després li retirarem la samarreta, i crec que ha anat aquí sortint com una pluja d'idees, però sobre la marxa, a veure què passa.
Va haver-hi un problema, que és que Navarro no es volia retirar i el club no comptava amb ell.
Petit problema.
Això sempre,
petit problema.
Això sempre genera tensions.
Sí, no?
Ara, després, la gestió una mica de la seva retirada, van comunicar que Navarro es retirava el dia que feia un any dels atemptats a Barcelona. Potser aquesta gestió a nivell comunicatiu no va ser la millor, i també dona la casualitat, que és que li van fer un homenatge abans a Madrid amb la selecció espanyola, al Palacio de los Deportes, tothom dempeus, que a Barcelona. Amb la qual cosa, els timings no han acabat d'estar ben calculats, vaja.
Va ser la bomba, fins i tot per retirar-se.
Bé, m'ha agradat. 1-1, continuem.
Anem a desempatar-lo, va.
Aviam, és...
Prometo que no estan pensades, que estan sorgint tal qual, Albert mirant el mòbil.
Tens el guió aquí al davant.
Sí, 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 puc fer una foto. Posa natació aquí dalt, abans de...
J.R. Smith, anem cap a l'NBA, perquè hi ha hagut una polèmica darrerament, que és que J.R. Smith, un jugador molt, molt icònic, molt important dins de la Lliga, no és una estrella, però és un d'aquells jugadors que són importants... dins de l'organigrama, en aquest cas dels Cleveland Cavaliers, s'ha tatuat una marca en el bessó.
Una marca de què?
De roba.
No fotis.
Supreme. Sí, sí, la porta tatuada al bessó.
Cobrant?
No ho sé, entenem que sí, no? Però ja són molts calés, eh? I a més, no és allò discreteta, no. Supreme.
I... Puc ser poc discret? En quant estaria llindada Albert Robledillo per tatuar-se una marca?
50 euros? No.
Toni, com ho tenim? Tatuatge d'Hotel Suís, ho veus o què?
No, Hotel Suís ja el porto.
Tatuatge, sí, al cor.
Al cor.
O sigui que un jugador de l'NBA està tatuat, però de quan estem parlant? De quina dimensió estem parlant del tatuatge?
Tot el bessó.
Tot el bessó,
sí, sencer. Sí, tot el bessó. Si busqueu a Google, però ara mateix...
No és la seva empresa, tampoc?
Jo crec que no, perquè a més és una empresa del 1994. Potser hi ha invertit alguna cosa, però ja ha deixat la seva pell, podríem dir, a la marca.
M'agafa desprevingut. Encara no estava pensant el semàntic i ja me l'ha llançat 2-1. Ben jugat, bon tir lliure.
Sí, el cas és que... L'NBA l'ha trucat i li ha dit: escolta, J.R., que no pots lluir aquesta marca. És a dir, totes les marques...
Estàs fent publicitat aquí.
Sí, totes les marques que es llueixin en una pista han de ser supervisades per nosaltres.
I què fas aquí?
Si no t'ho tapes, et multarem a cada partit que ho ensenyis.
No.
T'ho juro.
Sí, la NBA està multant o s'ho està tapant amb alguna mitja d'aquestes altes compressures?
La Lliga tot just ha començat ara els partits de pretemporada.
O sigui, el dubte ara ja és saber com lluirà o no el tatuatge.
Així és. J.R. Smith, aleshores ell evidentment s'ha mostrat indignat. Hi ha alguns precedents a la Lliga. Per exemple, Iman Shumpert el 2013 es va pentinar el nom d'Adidas al cap. Se'l va haver de tapar.
És un altre rotllo, és un altre món, El show dels Estats Units, sí, no és incomparable.
Rashid Wallace, un jugador mític dels Detroit Pistons, es va posar una calcomania d'uns cereals en barra. Una calcomania.
Sí, d'aquestes d'aigua, no? Posar-se una mica d'aigua.
Que jo me'n recordo que hi havia de Chiquito de la Calzada quan jo era petit a les bolses de Matutano.
No vol venir a la propera secció amb un d'allò de Chiquito. Seria boníssim, eh?
Estaria bé.
Tindries una foto, eh?
Sí,
aquell moment.
Sí, sí.
Ara que tenim el Roger Benet per aquí, imagina't que vens amb lo de Calzada. Bé. Doncs podríem parlar del repte suprem, el que tindrà l'NBA amb el cas del tatuatge?
Sí. Podríem dir que has empatat dos a dos.
Era molt justet.
Te l'acceptem. Tinc una més.
Doncs remata-ho, va.
Tinc una més. I això és una cosa que va passar, és una situació que va passar el passat juny, però la reciclo perquè és una situació que em recorda molt a una cosa que va passar aquí a Sabadell.
Per un moment he pensat que anaves a dir, per què d'omplir 3 minuts més i la reciclo?
també és així. Però a Sabadell, això ara ja ho podem explicar.
Sí, home. No sé què és, però sí, explica.
A Sabadell va haver-hi un empleat del club a l'època de segona A que no li agradaven gaire les crítiques que es feien en el fòrum no oficial del Sabadell, que sempre és un vertader de toxicitat quan les coses no van bé, i en aquest cas a segona A no anaven gaire bé. I aleshores es va crear uns comptes falsos a Twitter i al fòrum per defensar la seva pròpia gestió. Això havia passat. No direm el nom ni que era exjugador de l'Espanyol ni res. Era un treballador del club.
D'acord.
Aleshores,
no funcionava tant com ara el Twitter, no? En aquell moment.
Començava a funcionar, però clar, tota aquella toxicitat a ell el matava. A més, en aquella època el club estava molt obsessionat amb el que es deia a Twitter i a les xarxes socials. Era digne d'un equip de segona divisió, totalment. Vaja, el cas és que...
Repartit el zasca col·lectiu, anem a parar a...
Ostres, és que això passa a segona fa 5 anys, però això també passa ara a l'NBA. I va passar el passat juny. General manager dels Philadelphia 76ers, que és una de les famoses i d'una de les històriques franquícies de l'NBA. Brian Colangelo, general manager... Començava a rebre algunes crítiques a través de les xarxes socials, i aleshores ell va decidir discretament crear-se 5 comptes falsos a Twitter amb noms com Philadelphia 12345.
Sona contrasenya de wifi del pavelló.
No ho descartis. 5 comptes, no un, 5 comptes en els quals també, bueno, ell defensava la seva posició i a més donava alguna informació totalment innecessària i d'aquella informació que només pot saber gent que està dins sobre algunes coses del club. Tot això va anar a parar a que una revista, un lloc web de Filadèlfia ho va descobrir. Va descobrir que en la llista de tuits hi havia crítiques a la seva estrella, hi havia crítiques als seus jugadors, hi havia crítiques a altres general managers, i vaja, posava de volta i mitja tothom.
És una embolica que fa fort aquí.
Absolutament. Clar, aleshores, això com es descobreix? Van començar a fer algunes... van veure la gent que seguia, de sobte seguia el seu fill i a companys de l'institut del seu fill, i a més, quan van intentar recuperar aquella contrasenya, sempre els portava a un mateix correu. Aquests cinc mateixos comptes els portava al mateix correu. Quan se li va preguntar a Brian Colangelo, va dir no, jo només en portava un d'aquest compte, el que no va criticar, però si totes redireccionaven al mateix correu electrònic, va ser la seva pròpia tomba.
La vida de Brian, no?
Aleshores, va haver de dimitir.
Que t'ha fet gràcia. Sí. Tan dolent. Que t'ha fet gràcia.
Sí. 3-2. Va dimitir, Colangelo, i no... Vaja, va dimitir, els Sixers el van fer dimitir, i ell va dir que no, que havia estat la seva dona qui controlava.
Perfecte, sí, molt millor, sí. La dona, llavors...
Que no controlava ell, que era la seva dona... Que
la pregunta és, els trolls van deixar de tuitejar, llavors? O va continuar en paral·lel després? Va, mira, ara que ja m'han destapat, ja tiro, no?
Brian Colangelo.
Vaig a vomitar-ho tot, però ara amb la meva cara, ja directament.
Correcte.
A ver, Robledillo, tirs lliures, ves pensant alguna que altra historieta més, que sí. Això s'ha... Ho he deixat amb un 3-2, però d'aquells de... penal injust a l'últim minut i gol de rebot.
Continuarà, o sigui que... tota la temporada la pugna, no preocupis.
Doncs ja ho sabeu, els dimecres aquest any amb l'Albert Robledillo, especialista en el món del bàsquet, periodista sabadellenc, rient una estoneta amb històries curioses del món del bàsquet. Que vagi bé, Albert, fins ara.
Fins la propera.
Del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13.
Parlem amb els que més en saben.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Sis minutets i les tres, aparquem ja el món del bàsquet, anem a repassar alguna que altra notícia en clau local. Per exemple, en el món de la natació, Catalina Curró s'ha quedat molt a prop del podi a la Copa del Món d'Eindhoven de natació, la Copa del Món fins a la tercera etapa d'aquests campionats. La nadadora del Club Natació Sabadell va acabar quarta a la prova dels 400 estils, aconseguint, això sí, la seva millor marca personal. En aquesta final, per exemple, la mallorquina va superar, entre d'altres, a la badalonina Mireia Belmonte, que va acabar just per darrere seu en cinquena plaça. Curró admet estar satisfeta pels resultats obtinguts als Països Baixos.
I el 4 estils, pues, super, super bé. Jo crec que és la millor prova que he nedat, perquè vaig nedar molt bé a la braça, que és el meu estil que més em costa, i a sobre vaig poder fer el meu millor temps, i cada quart, o sigui que estava super, bueno, estic super contenta.
Més enllà d'aquesta quarta posició, la Dinka també va fer el millor temps personal als 400 lliures i als 200 papallona, per de participar en els 200 lliures i en els 200 estils. L'últim dia de competició, la nova nedadora aquesta temporada del club va competir en els 800 lliures, fent el seu millor temps dels darrers 3 anys. També va competir a Eindhoven Marina García, això sí, amb resultats un pèl més discrets. La barcelonina va participar als 50, 100 i 200 braça, la seva especialitat, així com també als 100 lliures. Malgrat tot, García s'ha mostrat satisfeta amb els temps que va aconseguir. Totes dues, Curró i també García, nedaran a Budapest aquest cap de setmana, una nova prova d'aquesta Copa del Món fina, la quarta concretament. García admet que aquestes competicions serveixen sobretot per preparar el proper gran objectiu, que no és un altre que a finals d'any el Mundial de la Xina de piscina curta.
Va ser una copa amb proves també diferents, sent crol, i en aquesta copa d'ara de Budapest doncs nedaré altres proves que són d'estils i també de crol. I bueno, l'objectiu és bàsicament posar-nos en forma i competir molt per poder començar a buscar quines són les coses tècniques que s'han d'anar millorant d'aquí fins al Mundial de Xina.
Aquest cap de setmana, per tant, Copa del Món fina a Budapest amb Catalina Curró i també amb Marina García. La cita asiàtica aquest Mundial se celebrarà a Guangzhou del 7 al 11 de desembre. Informacions en format més breu. L'OAR Gràcia Femení rep dissabte a 4:45 l'embol Sant Vicenç Bar Mikasa. El rival és 11è amb 2 punts, mentre les de Xavi Font encara no han puntuat en el que portem de Lliga. En l'última jornada, per exemple, tot i rendir a bon nivell, les gracienques van caure 27-20 a la pista de l'Elda Prestigio. Amanda Riera, portera de l'equip, està convençuda que amb la feina que estan fent el primer triomf arribarà aviat.
El año pasado, por ejemplo, fue totalmente a la inversa. Íbamos ganando partido tras partido a principio de temporada y luego pegamos un bajón increíble y al final acabamos sufriendo. Entonces, bueno, sí que es cierto que anímicamente nos iría bien una victoria. Esperamos que esta semana pues sea, es como la oportunidad de oro, ¿no?, para llevarnos los 2 puntos. Pero yo creo que también que es un trabajo que poco a poco se ve, sobre todo en los entrenamientos, ¿no? Y yo creo que sobre todo de cara a la segunda vuelta será cuando empiece a verse pues un poquito todo el trabajo que estamos llevando a cabo.
De moment l'equip verd i blanc és cué, empatat amb el Dominicos, l'altre equip que encara no ha puntuat a plata femenina. I l'estrena en Lliga del nou projecte del Creu Alta Sabadell en vol, amb el Sergi Cifré al seu capdavant, s'ha saldat amb empat. Els arlequinats sumen un punt després del 24-24 a casa davant del Calella, resultat just pel tècnic dels sabadellencs. Cifré creu que encara han de conjuntar-se més per treballar com un bloc.
Doncs sobretot, bueno, una miqueta tot, vull dir que a principi de temporada encara hem de treballar una mica tot, però bueno, bàsicament en defensa, intentar buscar un bloc defensiu sòlid amb una defensa 6-0 i després en atac, vull dir, sí que a la segona part ens ha tascat una miqueta en atac, sí que intentar seguir treballant diverses accions contra 6-0.
El pròxim partit del Sabadell en vol serà la pista del Banyoles, que és segon gràcies al seu triomf per 7 gols a Terrassa. I finalment, precisament ara que parlem de Terrassa, la preferent femenina viurà aquest cap de setmana el derbi de futbol femení entre el Terrassa i el Sabadell. L'equip agarenc acaba d'ascendir i en les primeres jornades del campionat encara no ha puntuat, però Àngel Codina, l'entrenador arlequinat, no s'acaba de refiar perquè el considera un rival perillós.
Bueno, si deixem de banda els sentimentalismes, és un partit que també és bastant trampa, perquè encara que porti Terrassa porti 0 punts, en tots els partits han competit molt bé, en tots tres han estat a punt de rascar algun punt, per tant serà un partit xulo.
Després del 5-1 contra el Vilafranca, primera victòria aquesta temporada, el sènior femení del centre d'esports buscarà la regularitat diumenge a les 12 a l'Olímpic de Terrassa en aquest derbi. De cara a demà, remataremel serial dels clubs sabadellencs parlant sobre Joan Sotera, amb les demandes i les reivindicacions que volen fer el nou president de la Federació Catalana, i també tindrem un espai, un raconet com és habitual els dijous amb el Marc Pijoan. Amb el futbol sobre el fang toca Pueblo Nuevo de la Salut demà, i amb el millor any arlequinat toca recordar com el Sabadell s'enfrontava ara fa 50 anys al Màlaga. Per avui, això està tot, amb el Toni González un dia més fent bona feina des del control de so. Que vagi molt bé, una abraçada, adeu-deu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.